Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem amb 12 graus al Perelló, 10 a Castellbisbal i 5 a Sort. Tots despertant, també pendents d'aquest segon dia de treva a l'Orient Mitjà, un alto al foc fràgil i amb esquerdes des del primer moment, d'una banda al front del Líban. Aquesta matinada Hezbollah ja ha anunciat nous atacs contra Israel com a rèplica a l'ofensiva d'ahir, que va deixar uns 200 morts.
I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise, we never indicated that.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, tanca files amb Netanyahu assegurant que el Líban ha quedat al marge d'aquest acord. Teheran assegura el contrari. Per cert, que J.D. Vance liderarà la delegació nord-americana en aquestes negociacions que han d'arrencar dissabte. I després hi ha també la reobertura de l'estret d'Hormuz. Per ara el trànsit de vaixells no s'ha normalitzat i en les últimes hores l'Iran ha facilitat un mapa amb rutes alternatives a les habituals per garantir la seva seguretat. Tot això pel que fa al Pròxim Orient i a casa nostra el protagonista del dia serà Gabriel Rufián.
Intentemos hacer algo diferente. Yo que quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox.
Aquesta tarda, acte amb la líder de Podem, Irene Montero. Abans, per això, Rufián passarà a les 9 pel matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos aquesta proposta d'unir les esquerres en unes futures eleccions generals. Proposta que no li compra ni la direcció d'Esquerra. Avui, Oriol Junqueras serà, tampoc serà en aquest cas a l'acte. I a partir de les 10, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de la derrota del Barça 0-2 contra l'Atlètic de Madrid, a l'anada dels quarts de final de la Champions.
Julián pica la falta, gol!
A sobre.
Mare meva, doble càstig.
Un partit marcat per l'expulsió de Cubarsí al final de la primera part i marcat també per una jugada tan polèmica com absurda quan l'àrbitre no va assenyalar penal a l'Atlètic per unes mans dins de l'àrea. Hansi Flick es va queixar al final del partit.
When the goalkeeper starts the game and the defender stop it with the hand and then play again. It's for me a clear red card or double yellow and there's a red card and penalty.
El porter posa la pilota en joc i el defensa l'atura amb la mà. És penal clar, segona groga i expulsió. Això diu Hansi Flick. El Barça intentarà la remuntada dimarts que ve al Metropolitano. I per cert, que també parlarem avui amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Avui signa amb la Lliga un conveni contra l'odi després dels càtigs racistes de la setmana passada a Cornellà. I a les 11 entrevistarem Albert Espinosa, que avui publica No has estat mai sol, que ell qualifica com el primer thriller de la seva carrera. Benvinguts al nou matí, bon dia Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada d'en Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb SEAT, que presenta avui a nivell mundial el Cupra Raval. És el primer vehicle elèctric que es fabricarà a la planta de Martorell i justament a les últimes hores, encara parlant d'aquesta indústria, la xinesa Chery, automobilística, ha anunciat que posarà el seu centre europeu de recerca a Barcelona. En principi, pel que s'ha comentat, seria a la zona franca.
I a Brussel·les.
La recomanació del Fons Monetari Internacional, que aconsella explícitament als governs europeus que facin programes conjunts de contractació militar. És important perquè l'FMI i bàsicament el que ha dit és que això d'augmentar la despesa en defensa no és tan bo com sembla. De fet, diu que tendeix a alimentar la inflació i acumular problemes fiscals.
I amb què ha de dormir als Estats Units?
Amb la condemna a la dona que va vendre la ketamina que va matar l'actor de Friends, Matthew Perry, 15 anys de presó per la dona, coneguda de fet com la reina de la ketamina, que és, amb diferència, la pena més dura que s'ha imposat fins ara a una persona acusada de la mort de l'estrella.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb la cobertura que els mitjans del país estan fent sobre una operació policial a Corea del Sud, on es busca un llop que s'ha escapat d'un zoo. L'animal va fugir ahir, encara no l'han trobat, i això ha fet tancar diverses escoles de la zona.
Avui és dijous 9 d'abril, ens despertem amb 14 graus a Barcelona, 11 a Gandesa i 4 graus a la Seu d'Urgell, i amb bancs de boira un dia més sobre el mar, que en algun moment poden tocar terra al litoral de Barcelona, de Girona aquest matí, a la tarda, sobretot al de Tarragona també. Avui, amb un dia amb temperatures altes, tant o més que amb les d'ahir, s'arribarà a valors de fins a 28 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de l'Ebre, al Bages i a l'interior de les comarques de Girona, i puntualment en aquestes zones podrien fregar els 30 graus. Demà divendres sense canvis, dissabte arriben més núvols i diumenge baixada forta de la temperatura i algunes pluges o fins i tot neu al Pirineu.
I tot això fa, Eloi, que hi hagi molta al·lèrgia a l'ambient, perquè veig que hi ha moltes cares, no? Sílvia Solanes, estàs també aquí...
Sí, amb l'antihistamínic sí. A la butxaca.
Veus?
Es notes, no?
Tu a l'oi també
condicions...
o no?
No? No, jo no sóc al·lèrgic.
No.
No, 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 no.
Va, quina sort.
Sí, 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 la veritat és que tinc aquesta sort, perquè en aquests moments això, les condicions són, sí. Són de molt pol·len, per l'alta temperatura, pel vent que ha fet aquests últims dies, per la pluja que va fer durant l'hivern, i perquè som a la primavera.
Sí, sí. I perquè netegem els lavos amb lleixiu que ens infecta. Llavors, tot plegat fa una combinació perfecta aquí a la ràdio.
També som més sensibles.
Ah, això mateix. Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara, adéu-siau.
Amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
Bon dia.
Repassem l'actualitat. I comencem per l'Iran, perquè l'altre es manté a la guerra de l'Iran. El Líban, però, n'ha quedat al marge i ha continuat sent bombardejat amb més força que mai per Israel, que hi ha causat una matança que pot superar les 200 persones.
A diferència de les hores que van seguir l'acord aquesta matinada, no han arribat notícies d'atacs a gran escala contra l'Iran, les monarquies del Pèrsic, ni tampoc Israel. Enmig d'informacions confuses sobre la situació real de l'estret d'Hormuz, els Estats Units han dit que confien que les pròximes hores s'hi vagi normalitzant el pas de vaixells. De fet, aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha facilitat dues vies marítimes per poder-lo traspassar amb seguretat lluny dels camps de mines marines.
Enviats especials a Teheran, Sergi Roca, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
L'Iran continua jugant totes les seves cartes al límit i una certa confusió sobre el tancament o no de l'estret d'Hormuz ja li va bé. Teheran demostra que sap molt bé que continua sent la seva principal arma de guerra. De moment, el règim frena les veus de les faccions més dures que volen tornar a atacar Israel davant les matances al Líban, però al carrer també existeix un clam, tan minoritari com real, a favor de reprendre la guerra.
Han de continuar amb la guerra. Sí, han de continuar amb la guerra. Hem de continuar amb la guerra perquè coneixem els Estats Units i sempre ens fan mal.
Ens ho deia en una concentració pro-règim presidida per una enorme lona que ja veurem si hauran de canviar definitivament. L'estret d'Hormuz continuarà tancat. Des de Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'Iran afirma que la inclusió del Líban dins de la treva és una de les condicions essencials que van permetre arribar a un acord d'alto al foc de dues setmanes amb els Estats Units. Washington ho ha negat.
De fet, el vicepresident nord-americà J. Davans ha dit que seria d'estúpids que els iranians fessin descarrilar les negociacions previstes al Pakistan pel que passi en un país que no té res a veure amb ells. Washington, doncs, no es desmarca ni un pam de l'estratègia de guerra israeliana que ahir va causar al Líban una massacre d'entre 180 i 250 morts i 900 ferits, segons les fonts. Aquesta matinada, Hezbollah s'hi ha tornat per primera vegada des de la treva amb el llançament de coets contra objectius del nord d'Israel.
Anem cap a Amman, Jordi Brascó.
Que el dia que Israel dués a terme l'atac més fort sobre Hezbollah de tota la guerra fos precisament el primer dia de l'alto al foc no és casualitat. Netanyahu sap que atacant el Líban força el règim iranià o bé a mirar a una altra banda o a actuar militarment. Qualsevol de les dues opcions li serveix.
Encara tenim objectius per assolir i els aconseguirem o bé mitjançant un acord o bé reprenent la lluita. Perquè estem preparats per tornar a lluitar. Tenim el dit al gallet.
De moment, la previsió d'Israel és la d'aixecar totes les restriccions provocades pels míssils iranians, menys a la zona nord del país, la que toca amb el Líban, on es dona per fet que el conflicte amb Hezbollah continua. Des de Man, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I finalment, les negociacions d'Islamabad començaran dissabte. Donald Trump hi enviarà J.D. Vance, un dels personatges més rellevants de la seva administració.
Vance, precisament, també ha assegurat sobre el Líban que Israel ha ofert autorregular-se en els atacs per afavorir un acord de pau durador. Prèviament, però, ha menystingut la primera proposta de pau iraniana de 10 punts. Diu que tant ell com els altres negociadors, entre els quals el gendre de Trump, la van llançar a les escombraries perquè semblava redactada per ChatGPT.
Washington, Oriol Serra.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, preveu que les dues pròximes setmanes serviran per assolir un acord final entre els Estats Units i l'Iran gràcies a les negociacions que ell mateix liderarà. Vance, que ha descrit la situació actual com una treva fràgil, també ha advertit que fins ara l'Iran ha enviat fins a 3 versions de la seva proposta de pau i que la primera d'elles ni tan sols s'ha pogut analitzar seriosament perquè està redactada amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran arrencaran aquest dissabte a Islamabad, al Pakistan. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
La Unió Europea ha alertat que situar el Líban a banda de la treva i que hi continuïn els bombardejos israelians pot fer descarrilar el fràgil alto el foc.
El portaveu d'Exteriors de la Comissió Europea, el francès Anouar El Hanouni, ha reclamat al govern israelià que aturi els bombardejos al Líban, que ha continuat després de la treva sota el pretext de combatre la missilia de Hezbollah.
La resposta d'Israel ha estat massa dura. Demanem el final de les operacions al Líban i subratllem la importància de la sobirania del Líban i de la seva integritat territorial.
En aquest sentit, els líders de les principals potències europees i també del Regne Unit i el Canadà han emès un comunicat conjunt per reclamar que s'acabin els combats al Líban. En el mateix comunicat demanen als Estats Units i l'Iran que tanquin un acord per acabar amb la guerra tan aviat com sigui possible i pugui tornar a la normalitat a l'estret d'Hormuz.
Donald Trump ja no confia en els països de l'OTAN. Li ha recalcat aquesta matinada el secretari general d'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.
Després d'entrevistar-se amb Rutte a Washington, Trump ha dit a la seva xarxa social que quan els ha necessitat a la guerra de l'Iran, els aliats de l'OTAN no hi eren i que quan els torni a necessitar tampoc no hi seran. Rutte ha reconegut en declaracions a la CNN que Trump ha estat decebut amb l'OTAN, però diu que també ha escoltat atentament els arguments dels europeus.
Deixeu-me ser molt clar, ell hi està clarament en desacord, però alhora també li he destacat que la gran majoria de països europeus han col·laborat cedint les bases, en logística, espai aeri i garantir el compliment dels compromisos.
I el preu del petroli que ha tornat a pujar. Això ha sigut aquesta matinada.
Els mercats interpreten que els atacs al Líban posen a prova la solidesa de l'alto al foc i a aquesta hora el preu del cru s'encareix. El barril de Brent, el de referència a Europa, puja un 2% i se situa al voltant dels 97 dòlars. Encara és lluny dels 70 dòlars que costava abans de la guerra i caldrà temps per tornar-hi, segons Xavier Brun, professor de finances de la UPF.
Hem estat un mes i escacs amb la guerra i això ha provocat que els llaciments de petroli s'hagin parat amb refineries malmeses i això per recuperar-ho no és tan fàcil com apretar i obrir tanca la llum. Tot i que al final diguin demà, escolta'm, acabem la guerra, la normalitat pot trigar fins a un parell o tres de mesos.
I tot i aquest repunt, els transportistes exigeixen a les petrolieres que es traslladin les baixades dels preus dels carburants a les benzineres.
La patronal Fenadismer considera indignant que les distribuïdores ignorin la tendència a la baixa del cru i denuncia que quan va començar el conflicte van trigar poques hores a començar a aplicar les pujades. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que vetllaran perquè s'apliquin les baixades.
Si estas caídas de los precios de los mercados internacionales también se trasladan a una caída en las estaciones de servicio, podemos ver ambas situaciones, en la subida pero también en la bajada.
L'executiu diu que mantindrà la rebaixa de l'IVA dels carburants, tot i que la Comissió Europea li hagi recriminat que vulnera les normes fiscals europees.
I el Fons Monetari Internacional adverteix que l'impacte de les guerres és més profund i durador del que és les crisis, del que són les crisis financeres.
L'organisme també avisa que ara mateix tots els camins condueixen cap a la inflació i això tindrà conseqüències per l'economia global. En aquest sentit, ja avança que, malgrat l'alto el foc, revisarà a la baixa les seves previsions de creixement per aquest any. Tot i això, admet que l'augment de la despesa en defensa està expandint l'economia.
2 minuts seran 6:45 del matí. Gabriel Rufián no desisteix i avui tornarà a defensar la seva proposta perquè tots els partits situats a l'esquerra del PSOE vagin units a les properes eleccions espanyoles.
Tot això per fer front a la dreta i l'extrema dreta. El cap de files d'Esquerra Republicana al Congrés farà un acte a Barcelona amb l'eurodiputada de Podem Irene Montero per debatre sobre el futur de les esquerres.
Marta Corbalán.
Tot i la gran expectació que aixeca l'acte, no hi anirà ni el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ni la seva número 2, Elisenda Alemany. Dues absències rellevants per deixar clar que la direcció del partit no comparteix l'estratègia del seu cap de files a Madrid. El màxim representant que hi enviarà Esquerra és el secretari secretari general adjunt Oriol López. Tot i que la seva proposta no acaba de quallar, Rufián no es dona per vençut i avui insistirà que cal un front comú de les esquerres per optimitzar vots i plantar cara a l'extrema dreta.
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio?
Entre els partits interpel·lats per Rufián, avui aniran a l'acte una representació dels Comuns i de Podem. Marta Corbalán, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a partir de les 9 del matí, Gabriel Rufián serà al Matí de Catalunya Ràdio. I les suposades contractacions, ha dit, de la parella de José Luis Ábalos van centrar ahir el judici contra l'exministre socialista i el seu exassessor.
Una d'elles, l'exmiss Astúries Claudia Montes, reconeix que no sap si la van endollar. Avui declararà l'empresària que va afirmar que duia bosses de diners a la seu del PSOE.
Madrid, Dani Santeaja.
Montes, que mantenia una relació virtual amb Ábalos, afirma que l'exministre es va limitar a enviar-li una oferta de feina.
Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado.
I diu que només va faltar a l'oficina per un conflicte laboral, moment que va aprofitar per anar a la biblioteca.
En el horario de trabajo eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes.
També ha comparegut un directiu d'Adif que reconeix que Jessica, l'altra parella d'Ábalos, tenia un tracte especial. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara, més notícies amb Marc Curado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
I comencem per Netflix, perquè l'organització de consumidors Facua estudia portar Netflix als tribunals per les pujades de preus abusives, diu, en les seves subscripcions. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
S'ho planteja després que la justícia italiana hagi declarat il·legals els increments entre els anys 2017 i 2024 i obligui Netflix a tornar els diners als clients. La sentència argumenta que les pujades de preu estaven basades en clàusules abusives. Facua també havia denunciat l'any 2021 les pujades de preu de Netflix amb arguments semblants i ara podrien reactivar el cas. Sentim Rubén Sánchez, secretari general de l'entitat.
En 2021 nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Consumo. En esa fecha el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencia sancionadora, pero podría haberse dirigido a Netflix, podría haberla llevado a los tribunales. Lo que ocurre es que parece ser que no lo hizo.
Netflix ja ha anunciat que presentarà recurs a la sentència.
El mes que ve s'aprovarà el projecte de llei que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys.
També limitarà l'ús de la intel·ligència artificial amb finalitats comercials. Sentim el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años. No se podrá utilizar la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado.
Al maig se sabrà quin és el mecanisme escollit per evitar que els menors de 16 anys esquivin la prohibició. Un cop el Consell de Ministres hagi aprovat la futura llei, haurà de passar el tràmit parlamentari.
I 18 menors demanen ajuda cada dia per evitar el suïcidi.
És una de les dades que presenta la Fundació ANAR referent a l'ajuda a nens amb problemes greus en el seu informe anual, que destaca un increment dels menors amb conducta suïcida de més del 500% des d'abans de la pandèmia. Del miler de trucades ateses al 2019 s'ha passat a les gairebé 6.500. De fet, el 30% de les trucades que rep ANAR per oferir orientació psicològica i, si cal, derivar el cas a serveis socials, sanitaris o educatius, són per conducta suïcida. Entre les causes apunten a situacions de violència a la llar o a l'escola, una sobreexposició a les noves tecnologies o conviure amb famílies on hi ha problemes de salut mental, addiccions o violència de gènere.
I gairebé 1.300.000 contribuents de tot l'Estat ja han presentat la declaració de la renda en el primer dia de la campanya.
A Catalunya està previst que es facin prop de 4.500.000 de declaracions i Hisenda preveu que retornarà diners a gairebé 2.500.000 de catalans. Aquest any la intel·ligència artificial també ha irromput en la campanya de la renda. La directora de l'Agència Tributària Espanyola, Soledad Fernández, desaconsella fer-la servir per fer la declaració.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia, yo no lo haría.
Sobre les deduccions, a Catalunya s'amplien les de naixement o adopció per a qui aculli menors, pels lloguers per a víctimes de violència de gènere i per qui inverteixi en cooperatives d'habitatge o agràries.
I la renda agrària de Catalunya va superar l'any passat els 2.800 milions de benefici. És el més alt des del 2007.
Aquest indicador, que mesura el valor global que generen l'agricultura i la ramaderia, va augmentar un 5,2% net respecte al 2022, sobretot per les bones collites del sector agrícola després d'anys de sequera. Tot i que el govern afirma que aquesta dades s'elaboren amb la metodologia de la Unió Europea, el sindicat Unió de Pagesos diu que hi ha moltes despeses que no s'han tingut en compte. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del sindicat.
Hi ha aspectes que no es tenen en compte, com són els impostos de fiscals, i això fa doncs, que sigui una dada una mica esbiaixada. Caldria, primer de tot, que hi hagués un observatori de preus i unes llotges fiables i que tinguessin en compte tots els costos de producció i els beneficis que comporten.
La renda agrària catalana va tocar fons els anys 2021-2022 en bona part per la gran sequera que hi va haver al país.
I la via del tren de Damuth a Còrdoba es va trencar el dia abans del descarrilament que va provocar 46 morts al mes de gener.
L'informe preliminar de la Guàrdia Civil apunta que el sistema no va fer saltar les alarmes i que els trens hi van continuar passant fins al fatídic accident. Descarta el sabotatge, un atac terrorista o la imprudència d'un dels maquinistes i diu que el sistema no estava preparat per alertar automàticament d'una fractura menor. Ara els investigadors volen saber si va fallar la prevenció. Diego Martín, secretari general del sindicat de maquinistes, el CEMAF, assegura que hi havia mecanismes per detectar aquest trencament.
Se podría haber detectado por el personal de infraestructura, por los propios maquinistas. Se podría haber dado algún tipo de información, como ha pasado en diversas ocasiones en la red, pero también se puede detectar a través de los trenes auscultadores.
També s'investiga si el rail es va trencar per un defecte de fàbrica o per un error en la soldadura.
Unes noves gravacions d'àudio demostren com el govern hongarès de l'ultradretà Viktor Orbán treballa a favor dels interessos de Rússia i en contra dels de la Unió Europea en la guerra d'Ucraïna.
Apareixen a les portes de les eleccions hongareses a diumenge que ve. S'hi pot sentir com el ministre hongarès d'Afers Estrangers ofereix al seu homòleg rus un document sobre l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea.
També volia trucar i comprovar el compromís a què vau arribar amb la Unió Europea sobre l'obertura de les negociacions per a l'adhesió d'Ucraïna.
Absolutament, va ser el cas.
Estem intentant aconseguir el document exacte, però...
Us l'enviaré, no és cap problema.
És la segona vegada en pocs dies que se senten gravacions en què s'evidencia la deslleialtat de Budapest amb Brussel·les i la complicitat d'Orbán amb Vladimir Putin.
La Generalitat organitza una trentena d'activitats per celebrar l'any Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de qui va ser president a l'exili.
Fins a principis del 2027, per donar a conèixer la seva trajectòria, es farà una exposició itinerant, conferències, activitats a les escoles i un club de lectura. Ramon Espadalés, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica.
Un país que s'estimi les seves institucions, que al capdavall són allò que ens aixopluga d'alguna manera a tots, una nació que s'estimi les seves institucions, no pot passar per alt. La persona que en els moments més difícils va sostenir la legitimitat de la institució, de la presidència de la Generalitat.
I mentre que els Estats Units han llançat la primera missió tripulada a la Lluna de més de 50 anys, Rússia s'ha despenjat d'aquesta cursa espacial.
El Kremlin ha destinat tots els recursos a la guerra d'Ucraïna.
Diumenge farà 65 anys que Yuri Gagarin va ser el primer humà a viatjar al cosmos. Ara, però, Rússia ja no disputa el lideratge espacial als Estats Units i fins i tot la Xina li ha passat per davant. Un dels motius, segons explica Catalunya Ràdio el divulgador Vitaly Yegorov, és que Putin ha canviat la Lluna per la guerra.
A causa de la guerra i les noves sancions, Roscosmos ja no pot desplegar nous projectes lunars. A la Lluna hi ha competència en els vols espacials tripulats entre els Estats Units i la Xina. Rússia ni tan sols hi participa.
La paradoxa és que Roscosmos, la NASA russa, rep més finançament que mai, però en comptes de fabricar coets per anar a la Lluna, ara fabrica míssils per llançar-los contra Ucraïna. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
La primera.
Maria Rodríguez Soto debuta avui amb el seu primer monòleg a l'Espai Texas, on portarà la novel·la per Majel d'Eva Baltasar. El muntatge està dirigit per Victoria Spumberg. Avui també s'estrenen dues obres més a Barcelona, a la Beckett, Tinc un bosc al cervell amb Rosa Voladeres, i a la Villarroel amb Ramon Madaula i Montse Guallar.
La segona.
Em vas mirar i res tenia sentit. Potser no sóc la més maca, però almenys t'hauràs divertit. I no ho entenc. Ets al meu llit.
I Ginesta organitza avui la festa de preescolta del seu nou àlbum, Gira tot igual però diferent. Serà a les 7 del vespre a l'Ateneu Harmonia, l'acte és gratuït però l'aforament és limitat. El llançament oficial del disc serà el 16 d'abril.
I la tercera?
I l'escriptora argentina Samantha Schewlin s'emporta el 1 milió d'euros de la primera edició del Premi AENA de Narrativa. Ho ha fet amb el llibre El buen mal, que és un recull de relats.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça s'encalla al Camp Nou davant de l'Atlètic de Madrid. Es complica l'accés a les semifinals de la Champions amb el 0-2.
Els blaugranes apel·len a la remuntada després d'aquesta derrota amb una jugada que va marcar el partit, l'expulsió de Cubarsí al límit de la primera part per una falta que va transformar Julián Álvarez.
Tenim la qualitat, tenim els jugadors que poden ser decisius, que poden marcar la diferència. I hem de lluitar. I serà un altre partit com el d'avui.
Valoracions de Hansi Flick, un Barça amb 10 jugadors tota la segona part, va intentar l'empat, però Sorloz va marcar per l'Atlètic de Madrid en l'única ocasió de gol. Crítiques des del Barça a l'àrbitre, que no va sancionar unes mans clares de Pubill dins l'àrea en una jugada absurda, quan el porter s'havia posat la pilota en joc i Marc Pubill la va aturar amb les mans per plantar-la i tornar-la a posar en joc. Simeone.
Si Marc, que estava recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el árbitro interpretó lo mismo que interpretó Marc, es porque solamente sentido común del juego.
Doncs interpretem. També a la Champions, Paris Saint-Germain 2, Liverpool 0, el Girona perd Bànat per tota la temporada per lesió, la Lliga Femenina de Bàsquet, victòries de l'Uni, el Joventut i el Cadí la Seu, i comença el Masters d'Augusta de Golf amb Rory McIlroy com a gran favorit.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Albert Espinosa, que acaba de publicar el llibre No has estat mai sol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un molt bon motiu per sortir del llit i obrir les persianes pot ser aprendre una paraula horrible que, segons m'ha dit un amic economista, és possible que sentim a dir bastant en un futur gens llunyà. La paraula horrible és estagflació. I no és només horrible per com sona, ho és també pel que significa. Pel que he entès, l'estagflació és una situació molt fotuda pels estats on s'ajunten una inflació elevada, un estancament del creixement econòmic i un alt índex d'atur. I quin és el problema? Doncs que no hi ha política monetària que ho solucioni. Si redueixes els tipus d'interès per reactivar l'economia, llavors es dispara la inflació. I si apuges els tipus d'interès per reduir la inflació, aleshores se'n va a la merda el creixement econòmic. Es veu que és el que va passar als anys 70 amb la crisi del petroli i és el que els economistes preveuen que podria tornar a passar ara, cortesia de la política exterior dels Estats Units d'Amèrica. Que sí que ja sabeu, si comenceu a sentir parlar d'estagflació, apreteu-vos el cinturó, que l'hòstia pot ser bastant forta.
Cançons sobre la condemna a Netflix.
Sí, la justícia italiana ha declarat il·legals els augments de preu i obliga la plataforma a reembolsar els diners dels clients. Per això, avui, cançons famoses per sintonies, per ser sintonies de sèries de televisió, com el mític I'll Be There For You, dels Rembrandts, que van fer per Friends. Poques sintonies o cançons de sèrie rivalitzen amb el llum, foc, destrucció de Bola de Drac. Aquí una gran versió d'un grup que es diu Red Square, que són de Sabadell.
Ah, mira. Veus?
És física o química, la mitad de lo que hemos vivido. Hace más ruido que el ruido de un cañón. Yeah.
cançó de la sèrie Física o Química, que va tenir diverses versions, la més coneguda, la que ho va petar més a les vendes, va ser aquesta de Los Desgraciados.
En punt dels quarts de set. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La treva s'ha mantingut aquests últims dies i últimes hores a la guerra a l'Iran.
El Líban, però, que n'ha quedat al marge Israel, i ha causat una matança que podria superar les 200 persones. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho nega i adverteix que tampoc donen per acabada la guerra amb l'Iran.
Encara tenim objectius per assolir i els aconseguirem o bé mitjançant un acord o bé reprenent la lluita, perquè estem preparats per tornar a lluitar. Tenim el dit al gallet.
Hi ha hagut notícies contradictòries sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz.
Però aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària ha comunicat dues vies marítimes apartades dels camps de mines marines per poder-lo traspassar amb seguretat. La portaveu de la Comissió Europea per l'Energia avisa.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que aquesta crisi que afecta actualment els alts preus de l'energia serà curta, perquè no ho serà.
Donald Trump ja no confia en els països de l'OTAN.
Li ha recalcat aquesta matinada el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.
Deixeu-me ser molt clar, ell hi està clarament en desacord. Però alhora també li he destacat que la gran majoria de països europeus han col·laborat cedint les bases, en logística, espai aeri i garantir el compliment dels compromisos.
I aquí Gabriel Rufián defensarà avui a Barcelona la necessitat de que els partits de l'esquerra del PSOE facin front comú.
L'acompanyarà l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, però no el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que hi va confirmar que no hi serà.
Rufián serà avui també aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I segons ha pogut saber, Catalunya Ràdio fa cua, estudia portar Netflix als tribunals per les pujades de preus abusives en les seves subscripcions.
Això després que la justícia italiana hagi declarat il·legals els increments entre els anys 2017 i 2024. Sentim Rubén Sánchez, secretari general d'aquesta organització de consumidors.
En 2021, nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Consumo. En esa fecha, el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencia sancionadora, pero podría haberse dirigido a Netflix, podría haberla llevado a los tribunales, lo que ocurre es que parece ser que no lo hizo.
Gairebé 1.300.000 contribuents de tot l'Estat ja han presentat la declaració de la renda en el primer dia de la campanya.
La intel·ligència artificial també ha romput en la campanya. La directora de l'Agència Tributària Espanyola, Soledad Fernández, la desaconsella.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta que, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia, yo no lo haría.
I a la cultura, l'escriptora argentina Samantha Schweblin s'emporta el 1 milió d'euros de la primera edició del Premi Aena de Narrativa.
Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común.
El llibre premiat es titula El buen mal i és un recull de relats.
I més premis...
Núria Perpinyà, Raül Garrigasait i Sebastià Alzamora són alguns dels guardonats als Premis Crítiques Serra d'Or. En recollir el premi, el mallorquí Alzamora ha fet aquest advertiment.
Volen destruir la poesia, volen destruir l'art, la música, la llibertat, la democràcia i, com no, la llengua catalana. No ho permetrem.
I repassem ara les portades a la premsa. Avui, Marc Jurado, amb tres paraules que es repeteixen en tots els diaris. Alto el foc.
Sí, el matís és la diferència entre uns i altres. El periódico parla d'un fràgil alto el foc que qüestiona l'operació de Trump i Netanyahu. L'ara titula Alto el foc precari, sense el Líban. El País explica que l'alto el foc s'esquerda. El Mundo fa servir la paraula dèbil. I La Vanguardia assegura que l'alto el foc està en dubte. També en portada gairebé totes la derrota d'ahir del Barça. El País és l'únic dels cinc diaris principals diaris que no hi és. Per contra, els altres quatre ho destaquen amb fotografia inclosa, protagonista Lamine Yamal per explicar el periódico que el Barça s'allunya de les semifinals, o La Vanguardia que el Barça està obligat a remuntar. En canvi, El Mundo posa una foto dels jugadors atlètics i parla d'un Barça estèril i minvat després de l'expulsió de Cubarsí. Altres temes de portada, La Vanguardia, el preu del petroli s'enfonsa i les borses es disparen. Diari Ara arrenquen les obres del futur hub de recerca biomèdica de frontera a Catalunya. I per acabar, el periòdico titula que Feijó diu que dimitirà si és president i no abaixa impostos, i El País explica que l'Argentina, Samantha Schebling, ha guanyat el milió d'euros del Premi AENA de narrativa.
Avui a Tortosa es desperten amb 12 graus, al migdia podrien arribar als 30, a Calella i al Maresme tenen 11 graus a una màxima prevista de 20. I avui encara s'esperen temperatures de primaveres avançades. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui hi haurà més llocs que podrien arribar a temperatures de 28 a 30 graus, per exemple, a Ponent, a l'interior de l'Ebre, al Pla de Bages o a l'interior de Girona. Tant avui com demà seran dies de sol, amb capes de núvols prims, pols en suspensió i també pol·len, i alguns bancs de boira que podrien arribar des del mar en alguns punts del litoral.
I avui que ens despertem sabent qui és això, la guanyadora del Premi AENA de Narrativa, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Per no parlar del Barça, i ja us dic que remuntarem, avui m'agradaria fotre'm una mica del Premi de Narrativa que AENA va donar ahir a Barcelona. Aquesta és la primera edició d'un guardó que s'ha fet famós perquè regala un milió d'euros a una obra ja publicada, convertint-se així en el més ben dotat d'Espanya, juntament amb El Planeta. No cal ni esmentar que l'ha guanyat una senyora argentina que no coneix ni llegirà ningú a Catalunya. El que sí que cal ressenyar és l'anomalia, segons la qual una empresa que té el 51% de participació pública es dediqui a muntar una festa absurda a la nostra capital a base d'afluixar la mosca i de fer-ho precisament en una ciutat, la nostra, que té un aeroport ancestralment menys tingut pel govern de l'Estat si el comparem amb Madrid. La cosa té molta gràcia, perquè certifica que la cultura espanyola a Catalunya està més que morta, per molta pasta que hi posin els socialistes. Me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de brillar.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, avui amb la música Boques Grasses i Més Likes, que en Soc els usonencs van compartir amb Lil Dami i Zo. I és que tal dia com avui, un 9 d'abril, però de l'any 2012, Facebook, actualment Meta, va anunciar la compra de la xarxa social Instagram per aproximadament 1.000 milions de dòlars. En aquell moment, Instagram només tenia 13 empleats i uns 30 milions d'usuaris i es va convertir en una de les adquisicions més estratègiques i rendibles de l'era digital. En el seu moment, la compra es va considerar arriscada, però clau per al creixement de Meta al mercat dels smartphones.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem estrenat secció amb qui des d'avui és el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. I he de dir-te que s'ha estrenat per la Porta Gran i a mi, sincerament, ja em té guanyat.
A la ciutat de Kawasaki celebren el primer diumenge d'abril el Kanamara Matsuri, el festival del penis. Milers de persones surten als carrers per acompanyar a tres santuaris que cada un carrega amb un gran penis de metall. Us l'heu d'imaginar com una processó de Setmana Santa, però força més animada, i que en lloc de carregar amb els passos cristians que tots coneixem, carreguen amb aquestes figures de genitals masculins.
Perfecte, és que no pot haver començat millor el nostre corresponsal mundial.
Molt bé. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs un vídeo d'un concursant del programa Passapalabra. És de fa temps, és del 2016, però algú l'ha recuperat i s'ha fet viral en les últimes hores. És el Francisco i comet aquest error.
Tiempo, empieza por ti. Poéticamente, mujer homosexual.
Tortillera.
Oh, no! Oh!
El presentador Cristian Gálvez pregunta amb la T, poèticament dona homosexual.
Poèticament.
Respon tortillera i la resposta correcta era tríbade, que ve del grec i d'origen grec, que vol dir fregar.
Tortillera, ja, de veritat, també t'ho dic.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Sergi, president de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola El Xiprés de Barcelona. El febrer ens va escriure per explicar que des de feia 10 anys reclamaven al Consorci d'Educació millores en el paviment del centre, ja que dues plantes de l'edifici estaven en molt mal estat. Ara ens explica que les deficiències s'han solucionat.
Vam contactar amb vosaltres, això va activar que tot i 10 anys de queixes, que ningú ens deia res, doncs s'activessin i ens diguessin que per Setmana Santa ho farien. Ha passat la Setmana Santa, tenim terra nou.
Al febrer, el Consorci explicava que ja havien aprovat un pressupost per canviar el paviment de les zones més afectades. Tot i celebrar les novetats, el Sergi explica que encara cal solucionar mancances al centre, com la falta d'espai o la climatització.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els atacs d'Israel al Líban fan recular lleugerament les borses després de les crescudes d'ahir per la treva a l'Iran. Repassem els mercats oberts a aquesta hora. Ara mateix, la borsa de Seul cau més d'un 1%, les de Tòquio i Xangai cauen prop d'un 0,70% i la de Tòquio un 0,30%. Les borses europees ahir van tancar amb crescudes d'entre el 3 i el 5%. L'IBEX 35 va remuntar un 4%. I la mateixa foto a les borses de Wall Street, crescudes d'entre un 2 i un 3% als mercats estatunidencs. Pel que fa al preu del petroli i del gas de referència a Europa, ahir van caure un 16% per l'anunci de la reobertura de l'estret d'Hormuz, però el preu del cru ha tornat a pujar una mica aquesta matinada pels atacs del Líban. El barril de Brent puja un 2% i se situa al voltant dels 97 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
La meva mare fa més ús que gairebé no es mou i cada vegada li costa més. Gràcies a Cuideo, té una cuidadora i un físio que ve a casa i l'ajuda a treballar la seva mobilitat. Cuideo!
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
La Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i, sobretot, veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'àpia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de Projecte Ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
La treva es manté a la guerra de l'Iran, però el Líban denuncia una matança per part d'Israel.
Aquesta matinada no han arribat notícies d'atacs a gran escala contra l'Iran, les monarquies del Pèrsic ni Israel. Enmig d'informacions confuses sobre la situació real de l'estret d'Hormuz, aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha facilitat dues vies marítimes per poder traspassar amb seguretat aquest estret. Capítol a banda és el Líban. Israel ja va dir que quedava al marge de la treva i l'ha seguit bombardejant amb més força que mai. Calculen que només en les últimes hores hi podria haver 200 morts.
Sí, de fet, el focus està posat ara en el Líban i si formava part o no de l'acord per l'alto el foc.
L'Iran afirma que sí, però Washington no ho ha negat. El vicepresident nord-americà Jota Davans ha dit que seria d'estúpids que els iranians fessin descarrilar les negociacions pel que passi en un país que no té res a veure amb ells i fa costat a Israel. Mentrestant, Benjamin Netanyahu no afluixa.
Encara tenim objectius per assolir i els aconseguirem o bé mitjançant un acord o bé reprenent la lluita. Perquè estem preparats per tornar a lluitar. Tenim el dit al gallet.
Etzba a la hedec.
Hezbollah resposta als atacs amb el llançament de coets contra el nord d'Israel. Finalment, les negociacions d'Islamabad començaran dissabte i Donald Trump hi enviarà justament Jota Davans.
I en aquest escenari, Donald Trump ha recalcat el secretari general de l'OTAN que ja no confia en els països de l'Aliança.
Després d'entrevistar-se amb Mar Ruta a Washington, Trump ha dit que la seva xarxa social, que quan els ha necessitat a la guerra no hi eren i que quan els torni a necessitar tampoc hi seran. Ruta n'ha parlat després a la CNN.
Deixeu-me ser molt clar, ell hi està clarament en desacord. Però alhora també li he destacat que la gran majoria de països europeus han col·laborat cedint les bases, la logística, espai aeri i garantir el compliment dels compromisos.
Aquí, Gabriel Rufián no desisteix i avui tornarà a defensar la seva proposta per unir les esquerres a les pròximes eleccions espanyoles.
El cap de files d'Esquerra Republicana al Congrés farà un acte a Barcelona amb l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, per debatre sobre el futur de les esquerres. El màxim representant que hi enviaran els republicans és el secretari general adjunt del partit, Oriol López, en una demostració que el partit no comparteix l'estratègia. Rufián, però, insisteix.
Intentemos hacer algo diferente. Yo que quiero ganar provincia a provincia, escaños a Vox.
Sí que s'esperen a l'acte membres dels comuns. A partir de les 9, Gabriel Rufián serà aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Facua estudia portar Netflix als tribunals per les pujades de preus que considera abusives en les seves subscripcions.
L'organització de consumidors s'ho planteja després que la justícia italiana hagi declarat il·legals els increments entre els anys 2017 i 2024 i obligui Netflix a tornar els diners als clients. Argumenta que les pujades estaven basades en clàusules abusives. Facua també havia denunciat l'any 2021 les pujades de preu amb arguments semblants i ara podrien reactivar el cas. Sentim Rubén Sánchez, que és secretari general de l'entitat.
En 2021 nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Consumo. En esa fecha el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencia sancionadora, pero podría haberse dirigido a Netflix, podría haberla llevado a los tribunales. Lo que ocurre es que parece ser que no lo hizo.
Netflix ha anunciat que presentarà recurs a la sentència.
D'altra banda, el govern espanyol aprovarà al maig prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys.
És un projecte de llei que haurà de determinar també quin serà el mecanisme per evitar esquivar la prohibició. També limitarà l'ús de la intel·ligència artificial amb finalitats comercials. Sentim el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años. No se podrá utilizar la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado.
Un cop el Consell de Ministres aprovi la futura llei, haurà de passar al tràmit parlamentari al Congrés.
Més notícies. A Lleida ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat d'haver abusat sexualment de la seva neta de 4 anys.
Durant la sessió celebrada ahir, dues de les filles de l'acusat han relatat que també les va agredir quan elles eren petites. L'home ho nega tot.
Lleida, Júlia Albacar.
Una de les proves que porta l'acusació és el dibuix que va fer la xiqueta on apareixen ella i el seu avi en el moment dels abusos, a més del mateix relat de la menor. Durant el judici també van comparèixer dos de les filles de l'acusat que van relatar els abusos que també van patir de petites.
Usted le dio credibilidad a las manifestaciones.
Y además también porque yo también sufrí estos abusos.
Ahir també es va saber que l'investigat ja va ser condemnat i empresonat l'any 1971 per abusar sexualment de la seva germana petita. També està investigat el pare de la víctima i fill de l'acusat per encobrir els fets. Ell també té una causa oberta per un altre cas d'abusos sexuals. Tots dos ho han negat tot. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
L'exrector del Vendrell, Norbert Miracle, serà jutjat per un tribunal eclesiàstic per un presumpte cas d'abusos a dos menors fa més de 20 anys.
Els fets haurien passat quan els menors eren seminaristes a Tarragona, però ja tenien una condemna anterior.
Responsable del Baix Penedès, Montse Gené.
Un dels denunciants és el regidor de l'Ajuntament de Reus, José Ruiz. El setembre passat va posar denúncia just quan aquest mossèn estava a punt de ser condemnat per un primer cas i se l'acabava de rellevar de rector del Vendrell. Ho ha publicat el diari Més Tarragona i ho ha confirmat a 3Cat Info el portaveu de l'arcabisbat de Tarragona, Òscar Bardagí.
Evidentment, en el moment que es va posar en coneixement, es van posar en contacte amb l'arcabisbat, es va entrevistar les víctimes i a partir d'aquí doncs, es va iniciar tot el procés.
L'arcabisbat va prendre mesures cautelars, com no tenir contacte amb menors, ni ser rector, ni estar a prop de seminaristes. A l'espera de sentència, ara fa missa al seu poble, Torredembarra. Des del Vendrell, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
Unió de Pagesos alerta de les conseqüències que poden tenir les pluges i les ventades de l'hivern en la campanya de l'arròs.
Temen que els faci reduir la producció.
Ara en posta, Jordi Barranca.
Aquí al Delta hi ha hagut el tercer hivern més plujós dels últims 120 anys i hi ha hagut també diversos temporals de vent. Això està fent endarrerir el calendari habitual. Josep Antoni Vidal, responsable de l'arròs del sindicat.
Lo més normal és començar a treballar a la terra al febrer. I ara m'has començat pues, el 15-20 de març. Per tant, ja portem quasi un mes de retras. Soltar l'aigua la soltarem a la marge dret el 3-4 de maig, 2-3-4, depèn. Però l'any passat va coincidir els grans aiguats al finals de setembre, el dia 12 d'octubre, dia del Pilar. Clar, si ara sembra més tard i ens aproximem a quan venen les danes, és un problema greu.
Per això reclamen canvis en les assegurances AgroSeguro. Des d'Amposta, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'Ajuntament de Barcelona obligarà a instal·lar detectors de fum a tots els habitatges de nova construcció.
És per això que el consistori preveu modificar l'ordenança municipal de prevenció d'incendis.
Miquel Jarque.
La mesura s'aplicarà a partir de l'any que ve i forma part del Pla Estratègic de Bombers de la capital catalana, que incrementarà la seva plantilla fins als 800. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni.
Això és un detector de fums que farem que sigui obligatori instal·lar a tots els habitatges de nova construcció a la ciutat de Barcelona i que nosaltres instal·larem ja els més de 12.000 pisos de protecció oficial que té la ciutat.
Pel que fa a les sortides que van fer els bombers de Barcelona l'any passat, van ser 26.000, és un 40% més que l'any 2024. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Cultura, l'escriptora argentina Samantha Schweblin s'emporta el 1 milió d'euros de la primera edició del premi Aena de Narrativa.
És el guardó més ben dotat de la literatura en castellà i està destinat a obra ja publicada. El llibre premiat es titula El buen mal i és un recull de relats que, segons el jurat, situa la tradició del conte en el seu punt més elevat. La guanyadora ha agraït el premi apel·lant a la força de la literatura en els moments difícils que viu el món.
Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este.
I parlant de premis, Núria Perpinyà, Raül Garrigasait i Sebastià Alzamora són alguns dels guardonats als Premis Crítica Serra d'Or.
La 60a edició s'ha celebrat per primer cop a l'Abadia de Montserrat per reforçar el seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes. El Premi de Novel·la se l'endú la lleidatana Núria Perpinyà amb El cos invisible. El d'assaig l'ha recollit el solsoní Raül Garrigasait amb La roca i l'aire, Art i religió de Llulla Tàpies. I a la categoria de poesia, Sebastià Alzamora ha estat reconegut per Sala August està seguit de llengua materna. Els amor advertia així del perill d'aquells que amenacen de destruir el català.
Volen destruir la poesia, volen destruir l'art, la música, la llibertat, la democràcia i, com no, la llengua catalana. No ho permetrem.
En arts escèniques, el premi a la trajectòria ha estat per l'Estruc, és la fàbrica de creació de les arts en viu a Sabadell.
Ara teatre.
I Cabo San Roque, que connecta Mozart i Bad Bunny en el seu últim espectacle, 1003-6-6, és una reinterpretació feminista i combativa del mite de Don Juan.
Barcelona, Marta Vives.
Els Cabo San Roque converteixen l'escenari del Lleure de Gràcia en una pista urbana on sis músiques, en comptes de pilotes, es passen contradiccions i queixes. Interpreten, fusionant diversos estils, les tres àries femenines de Mozart. Elles són Anna, Elvira i Zerlina, i tantes dones, a la vegada, dones violentades que no volen callar. Allà, els Cabo San Roque revisiten el mite de Don Giovanni, l'abusador explicat de mil maneres, que troba ressonàncies amb el catàleg de nòvies de Bad Bunny, però també amb personatges com Plácido Domingo. Laia Torrent.
És un mite modern, difícil d'assumir com a societat. Els mites moderns som els propis humans, no? I la pròpia societat qui s'ha d'encarregar de jutjar-lo.
Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un apunt més. Un jutge ordena la detenció de l'humorista Jair Domínguez pels seus comentaris contra Vox.
El judici haurà de respondre pels comentaris que va fer el 2021 contra el partit d'extrema dreta en un espai d'humor dins el Matí de Catalunya Ràdio. Domínguez va manifestar que el feixisme, els nazis, es combaten amb un cop de puny a la boca. La resolució ordena localitzar-lo i, una vegada trobat, detenir-lo i posar-lo a disposició judicial. Es dona la circumstància que l'humorista està localitzable, perquè pràcticament cada vespre a TV3 el podem veure el programa està passant. El judici i contra Domínguez per un suposat delicte d'odi està previst per dimarts vinent.
I els esports, Robert Prat.
Derrota 0-2 del Barça contra l'Atlètic de Madrid als quarts de final anada de la Lliga de Campions. Un conjunt matalasser que aprofita l'expulsió de Cubarsí. Els blaugrana van jugar tota la segona part amb 10 jugadors, també a la Champions. PSG 2, Liverpool 0.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Com ara fa dues temporades, el Barça es va quedar amb 10 homes en un moment clau perquè en aquest cas Cubarsí, en el seu dia va ser Araujo, no va ser temps de calcular que era millor deixar passar l'últim home. La Champions va de detalls i aquest ha complicat l'eliminatòria del Barça, com la no apreciació de l'àrbitre d'un penal per mans de Puyol i com la falta d'eficàcia d'uns i l'excessiva dels altres. L'Atlético va marcar 2 gols en 3 xuts a porta i el Barça cap en 7. La tornada serà una altra història, però a l'equip blaugrana li caldran molts detalls a favor per remuntar-la.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Avui tenim valors altíssims de temperatura, sobretot en cotes mitjanes de la muntanya. Sant Hilari Sacalm tenim 14 graus, 15 graus a Oliana, a l'Alt Urgell, o 11 graus a l'Aldea, al Baix Ebre. Avui serà un dia de sol, un altre dia amb temperatures primaverals, de fet de primavera avançada, temperatures pròpies de finals de maig o de començaments de juny. Hi haurà moltes zones de l'interior que poden arribar entre els 27 i 30 graus. També hi haurà algunes capes de núvols prims, també alguns bancs de boira sobre el mar que en algun moment poden tocar terra. Aquesta situació es mantindrà també de cara demà divendres i al cap de setmana arriba un canvi de temps, dissabte amb més núvols i diumenge amb algunes pluges i sobretot una baixada forta de les temperatures.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A les 9, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, abans que avui presenti en un acte a Barcelona la seva proposta de confluència de partits d'esquerres.
I a partir de les 10, Àgora Esportiva, després de la derrota del Barça 0-2 contra l'Atlètic de Madrid a l'anada dels quarts de la Champions.
A les 11, entrevista a Albert Espinosa, que avui publica el seu últim llibre, No has estat mai sol, que ha definit com el primer thriller de la seva carrera literària.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents, el president espanyol Pedro Sánchez ens va explicar que li agrada treballar amb aroma d'encens, cosa que va entusiasmar la Maria Cinta Mandalas.
Me gusta poner un poco de incienso por la mañana. Mi preferido es el incienso de sándalo. Me encanta. ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
No, li farem cap foto, perquè no... Ai. Cling, cling. No, ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
Que se puede.
No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
Ahí va, una bruja. Perdoneu, Mire, señor presidente, yo le puedo guiar a usted un poco en el mundo de los inciensos y los aromas naturales, las flores de Bach, las especies sanadoras, si quiere usted mejorar el tema, por ejemplo, de la salud, o de la faena, o de su relación con las mujeres.
Maria Cinta, es que no es el moment, de veritat.
Tengo tiempo para ti, María. Dime lo que quieras.
M'està agradant molt aquest home, Ricard.
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
Avui és un bon dia per sentir unes paraules de l'escriptora Clarice Lispector. Parla de la seva infància d'una manera molt interessant, que m'agradaria compartir sobretot amb les criatures a qui els llibres se'ls hagin presentat com una cosa escolar o avorrida, en comptes de quelcom viu i que poden fer seu, diu Lispector. Quan vaig aprendre a llegir i escriure, devorava els llibres i pensava que eren com arbres, com animals, una cosa que neix. No sabia que darrere de tot això hi havia un autor. Amb el temps vaig descobrir que era així i vaig dir, jo també ho vull, això.
I el segon, la Llucia Ramis.
Ara que sembla que Donald Trump ens dona una pròrroga abans d'acabar amb la civilització, em ve al cap el rellotge de l'apocalipsi, que es va posar en marxa el 1947, en començar la Guerra Freda, i que pronostica els minuts que li queden a la humanitat per arribar a la mitjanit, en què s'acabarà tot. L'augment d'arsenals nuclears, la inestabilitat a l'Orient Mitjà, el canvi climàtic i la intel·ligència artificial ens situen a 85 segons simbòlics de la fi del món. Però avui pot ser un bon dia. Un bon dia per recuperar aquell compte enrere de Europe.